través de Google qui ha sigut el receptor d'aquestes targetes. Hi han línies d'investigació, hi han línies. El que passa que la quantitat de delictes tecnològics que s'estan fent, la veritat, les unitats de delictes tecnològics van sobrepassadíssimes. Jo sempre explico que és com voler controlar tot el trànsit de carreteres de Catalunya amb 6 motos. O sigui, fill meu, no arribes. S'han de posar molts més mitjans. Això se'n va de mare.
Déu-n'hi-do. Què dius, Sergi? Vés alguna cosa?
Sí, nosaltres hem pogut veure les captures, ens van fer arribar les captures de la conversa que va tenir l'estafada amb el seu suposat cap, i més que res perquè veiem una miqueta com va per si algú s'hi troba. El missatge, ella rep el missatge, que és en castellà, que li diu...
Hola, perdó, estoy... el missatge sí. En castellà és una anomalia ja? Perquè ells parlen en castellà o no?
Això ens va comentar el Pere, que a l'empresa normalment el cap parla en català, i que això també...
Ho va fer sorprendre, no?
Va fer sorprendre, perfecte. No?, que el missatge fos en castellà.
Vale, perfecte.
El missatge diu, hola, estoy en una reunión, avísame si estás disponible en este momento. Aquest element que dèiem de la urgència, estic en una reunió, avísa'm si estàs disponible ja. Necesito que hagas una cosa, una tarea rápida lo antes posible, gracias. Això, aquest missatge, és a les 11:01. Pocs segons després en rep un altre, estàs disponible? Llavors ella contesta 3 minuts després, hola, sí, estoy disponible, dime. I diu, si te va mejor te puedo llamar. Directament obvia en aquest missatge i li diu, vale, quiero que vayas físicamente a cualquier oficina de correos o estanco que venda Apple iTunes, Google Play o Steam Car y compres unas. Necesito los códigos en el reverso de las tarjetas para una presentación a nuestros clientes. I li diu, ¿qué tan rápido puedes hacerlo? Llavors, ella li diu que pot anar-hi ara mateix i que mira a l'estanc de sota de casa. Recordem que ella, en aquell moment, la treballadora, estava fent teletreball. I diu, si no, miro l'oficina de correus. Llavors, li diu, que val. I poc després li torna un millor missatge dient, ¿ya estás? Llavors, li diu, ahora llego y lo miro. I diu, ¿cuál de las tarjetas está disponible? Llavors, ella li explica el que hi ha. Diu que, per exemple, hi ha targetes d'Apple iTunes de 15 euros cadascuna. I li diu Google Play, que van de 5 euros a 500 euros. I diu Steam Card, també. Llavors, li pregunta quin valor tenen les targetes d'Steam. Li diu quin té. I, clar, en el fons, tant Steam com iTunes són més barates. I s'interessa, en aquest cas el suposat cap, per les més cares. I li diu, cómprame Google Play 300 euros y 200 euros. I li torna a insistir, avísame cuando las tengas. Ella li pregunta tot bé, tal, li passa les fotos, ho validen, ho compra, i li diu, ok, envíame los recibos, li envia els rebuts, li diu, pásame los códigos, i després li diu, quiero que te quedes cerca de la tienda para que pueda verificar si las tarjetas están activadas correctamente antes de pedirte que te vayas. Ella li diu que d'acord, i 3 minuts després li diu, quiero que me consigas otra tarjeta. Consígame otro Google Play con la misma cantidad que compraste la de antes. Llavors ella li pregunta, 300 i 200, contesta sí. En aquest cas, tots els missatges eren començats en majúscula, que és quan escrius des del mòbil, per exemple, i aquest missatge, aquest sí, la S és en minúscula. Vull dir que hi ha algunes errades d'ortografia que fan pensar, doncs, que estàs parlant amb una persona que en aquell moment, si està reunit i et va escrivint pel WhatsApp, doncs, és que a més, els missatges, vull dir, es veuen reals, no és allò de que dius hi ha un robot a darrere, que és pip-pap-pip-pam-pum. I després li diu, compraste solo una tarjeta, diu sí, i diu, compra otra, por favor. Llavors, ella ho compra i diu, ok, valido. I aquí s'acaba la conversa, fins on hem tingut accés nosaltres.
Que també quan et demanen que compris tantes coses amb els calés, sí, i tot, sí, també és una,
sí,
cosa...
Sí, sí, ai, sí, no... raro de nassos.
Sí, 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 sí.
No?
Sí, Pere, és una mica... És raro que ella anés comprant, no?
Bé, és raro. O sigui, la raresa, ella, quan li fa una segona petició, ja és quan comença a sospitar. O sigui, la sospita de la treballadora s'inicia quan li fa una altra comanda.
Perquè no ho fa amb la targeta de l'empresa ni res. No, ho...
no.
Ah.
I a més, tot el que diu el Sergi, a més, al final del missatge, el suposat cap, l'estafador, signa amb el nom i cognom. Que tampoc és normal signar un missatge. Però ja dic que la treballadora comença a sospitar pel fet de que li fa una segona comanda. Fins aquell moment, doncs, per les circumstàncies que hem comentat, doncs, ho fa.
10 i 4. Gràcies. Moltes gràcies, Pere Soldevila, i moltes gràcies, Bruno Pérez Junca. Santa paciència i, sobretot, molta cura amb el que fem. Són les 10 i 5. Ara sí, veig a la publicitat i d'aquí uns moments al Món a RAC1 parlem de la ruta del Bacalao de Gilead amb Vox fent voltes pels mitjans de comunicació explicant que, bueno, que no n'hi ha per tant amb el tema de, amb el tema dels avortaments. Ara tornem.
Groc alegria, vermell passió, taronja vitalitat. Omple la teva mirada de color a la Regafa Stop de General Òptica. Només ara tens fins a un 60% de descompte en milers d'ulleres de marca. A General Òptica la teva mirada és color. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
T'agradaria començar un nou any sota el signe del disseny? A Roche Bobois és el que desitgem. Proposant-te rebaixes en totes les col·leccions de mobles i sofàs. Gaudeix de la qualitat i la creativitat de Roche Bobois a preus molt atractius. I comença l'any amb estil.
No et perdis les rebaixes en totes les botigues Roche Bobois. Llistat de botigues a rochebobois.com.
Fascinació. Alegria. Sorpresa. Passió. Hi ha un lloc on tot allò que se sent és un plaer. Reserva aparadores amb un 25% de descompte i torna a somiar on l'hivern et cobreix d'emocions. Aparadores.
Omplir el congelador amb productes de qualitat? No tens excusa. Si ets de la Sirena Club, amb qualsevol compra que facis fins al 25 de gener, donem 200 euros en vols de descompte. Millor congelat, millor la Sirena.
Avui, a la tertúlia, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Estem tots fent un tutorial sobre la verificació en dues passes de les nostres aplicacions. I llavors el Jordi Basté, Miquel Samper, la Teresa Cunillera, en Màrius està, ja ho faré després, i en Pere estem veient que en totes les aplicacions que feu servir en els mòbils, és igual que sigui WhatsApp, que sigui el vostre Gmail, teniu la possibilitat d'autentificar-ho en dues passes, que fa que aquestes històries que m'estàs explicant de l'spoofing i tot això sigui molt més complicat, perquè t'avisen immediatament. És a dir, si hi ha algú des d'algun lloc que està utilitzant el teu compte Gmail, el que sigui, reps un mail immediat que diu ets tu qui està utilitzant des d'un operador a no sé on. A mi me'n va sortir una vegada a Sevilla i sortia sistemàticament que hi havia el meu compte obert a ordinadors a Andalusia.
Carai.
En ple procés.
Són les 10 i 8. Un altre dia parlarem de cada vegada que donem a acceptar en una pàgina web on donem les dades. Però, en fi, això és una altra cosa que ens angoixarem de bon matí i no toca. El vicepresident de Castella i Lleó i líder de Vox, Juan García Gallardo, ha dit que el govern d'Espanya està confonent la gent amb el nou protocol d'avortament. Escolteu.
Yo creo que es una sobreactuación del gobierno para tratar los verdaderos problemas que tenemos a día de hoy en España, que es su ineptitud para proteger a las mujeres con una ley solo sí es sí, que las ha dejado indefensas, poniendo a cientos de delincuentes sexuales en las calles, y lo que quieren es hacer ver que en Castilla y León hay un problema, infundir el miedo.
Ya fa veu de missa.
Tot aquell que diu que los verdaderos problemas... No. Escolti, els verdaderos problemes ja decidirem nosaltres quins són, no vostès. Jo. O sigui, hi ha un personal que té un llenguatge que és de debò. Us que haurien de sortir en correatges. Haurien de sortir en correatges, home. De debò, no t'ha sortit tot això. No t'ha sortit. Però si no se'l creuen ni ells mateixos, amb aquest personatge, saps quin és el pressupost que té? Yeah. 100.000 euros té de pressupost per invertir. Per què? Perquè ja saben. O sigui, els del PP s'han trobat amb aquest gra, un gra purulent que tenen allà, i perquè no els exploti les mans i tinguin que fer una crisi de govern, amb aquest tipus que, en fi, que és el líder, però, en fi, si aquest és el líder, imagina't els altres, doncs resulta que no li han donat ni pressupost.
És que, fixeu-vos,
100.000 euros és que no pot pagar els taxis.
Jo us poso la notícia.
Però està tot el dia aquí,
aquesta cara que sembla que sigui el cavallero de la mano, el pecho.
Vale, de fet, Gallardo insisteix que el nou protocol afegeix només un matís.
Yo creo que el matiz está claro. Lo que no es obligatorio para los médicos ofrecer la información. Pero lo que sí que va a ser obligatorio a partir de hoy es ofrecer la posibilidad de tener la información. Y ahí es donde está el matiz.
La ministra de Sanitat, Carolina Darias, critica aquest govern regional a qui acusa de voler regular l'avortament per culpabilitzar la dona que decideix avortar. Ho ha dit a la SER.
Lo que ha de plantearse a la mujer que quiera decidir libremente interrumpir su embarazo es, una, informarle sobre los tipos de ayudas que puede tener derecho y dos, transcurrir 3 días desde la información hasta la interrupción en sí. Nada más. No se le puede ofrecer pruebas complementarias que lo que están en cualquier caso están incentivando es la proculpa de las mujeres. No cabe en la ley. Primero, va en contra de la legislación vigente, pero además no tiene ámbito competencial la Junta de Castilla y León para hacerlo.
Darias, a més, assegura que el líder del PP, Núñez Feijóo, no està còmode i que se li nota. Vaja, també n'ha parlat Cuca Gamarra, la portaveu parlamentària del PP, que diríem que ha agafat el violí... I
sí, Núñez... però és el primer lloc on el PP ha incorporat a Vox al govern. Vol dir, això és una experiència pilot. Això no és, en fi, no és una broma. Això és un govern regional que, d'alguna manera, és l'experiència davant d'unes possibles eleccions generals que, si les guanyessin, doncs aquest personal doncs estaria el govern d'Espanya. I això és la carcúndia, és la carcúndia.
La carcúndia. Anem, Pablo Iglesias, què et sembla?
La ultraderecha sabe perfectamente que su terreno de combate, digamos, más útil es la guerra cultural e ideológica. O sea, Vox ha conseguido definir las escaletas de prácticamente todos los programas de radio y de televisión, ejerciendo un liderazgo en el campo político de la derecha. Más allá de que esto se concrete en algo o no se concrete en nada, han conseguido su objetivo de que todos estemos discutiendo de esto, que es ya para ellos un éxito, porque les permite además penetrar en las bases ideológicas del conjunto de la derecha, donde el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo es un tema que tiene que ver con el peso ideológico de la Iglesia Católica en la derecha y en los conservadores españoles, y para ello cuenta con un aparato mediático de apoyo. Es decir, este señor que tiene 100.000 euros de presupuesto y que va en coche oficial con un casco o una concentración de moteros, tiene por la mañana entrevista en Ana Rosa. Pues, en fin, o sea, ayer fue noticia que Lula lo primero que ha hecho es destituir a todos los responsables de los medios de comunicación públicos que hizo Bolsonaro, a ver si aquí algunos aprenden a actuar con la misma contundencia frente al golpismo.
Jo penso que hi ha una qüestió greu, que és que ells aconsegueixen ara ocupar un espai públic valuós, perquè hauríem d'estar parlant dels problemes de la sanitat, que està havent-hi manifestacions, com sabeu, arreu, no només a Espanya i a Catalunya, sinó a Europa, d'aquestes qüestions. Hauríem d'estar parlant de pressupostos, hauríem d'estar parlant de la cimera França a Espanya i totes les derivades que això té, i de la manifestació del dia 19, i Vox aconsegueix, només escoltant la informació sobre de la legislació hongaresa, perquè tot això ve de la legislació hongaresa.
Orban.
Val? I diu, ai, mira, quina idea, farem el mateix. I aquí ens tenen a tots parlant d'aquesta història, que no va enlloc, que no va enlloc, i mentrestant hi ha un munt d'altres qüestions que són rellevants i de fons, que el que fan és visualitzar les forces polítiques que realment en aquests moments estan prenent decisions i fent política, no? És igual que sigui el Macron, que sigui el Pedro Sánchez, que sigui el Pere Aragonès, que sigui qui sigui, però que estan passant coses, i donant aire amb ells a Castella i Lleó, que, com bé deia el Màrius, tenen un pressupost ajustadet i són un gran cul al Núñez Feijóo en un any electoral en què alguns d'aquests arguments el Núñez Feijóo haurà de fer com equilibrisme perquè no li marxin a part de la seva parròquia que vol reconquerir, no? Aleshores, a mi m'entristeix molt tot això, perquè des d'ahir veig que tot el dia Vox, protocol, la nota que ha fet el govern dient que, escolta, que un requeriment perquè no ho apliquis, no sé què, i avui tothom estarà parlant d'això, quan en realitat hi ha qüestions infinitament més greus que afecten a milers i milers i milers de persones en el món sanitari, en el món de l'educació, etc, etc, que on dia, per favor, vull dir, és gravíssim, saps?
Però jo és que crec que va inclús més enllà. Jo en les casualitats hi crec molt poc, però recordem-nos, que no ens en recordem gaire, que fa es va, l'any 2010 es va aprovar la llei de l'avortament amb govern de Rodríguez Zapatero. El PP la va recórrer. Està fa 13 anys que està pendent de sentència al Tribunal Constitucional. I justament
sorpresa.
I justament quan el nou president del Tribunal Constitucional diu prioritat absoluta a la primera sentència, que, o casualitat, també té de ponent el senyor Enrique Arnaldo, també casualitat, no? La primera que traurem és aquesta. I justament el Vox de Castella i Lleó, on va, és amb un tema que es retroalimentarà de manera necessària.
I tu creus que hi ha aquesta intel·ligència al darrere?
No cal tenir intel·ligència, cal tenir només maldat i ganes de fer mal. I quan tu... És dir, mira, jo no els infravaloro mai, eh?
Jo tampoc, jo l'únic que estic dient és que han anat a Hongria, han vist una cosa que els semblava tal i han dit, ai, mira que bé.
Els hi quadra. I llavors, clar, jo crec que sí que és un tema per parlar.
No dic que no se n'hagi de parlar.
Aquest senyor l'altre dia...
Teresa, que mesurem com desequilibra el taulell informatiu o una cosa d'aquesta.
Però és que ell l'altre dia, quan surt, anuncia que això ja està decidit. I el senyor que està a la seva vora sentat, que és un conseller del PP, no el desmenteix. El president després el desmenteix. Després, al final, resulta que... I, per tant, jo crec que sí que hi ha... A veure, i llavors ells, clar, què fan? Lligar-ho amb la llei del només sí és sí, lligar-ho amb tantes coses, i els hi serveix per una cosa que és el seu caldo de cultiu, que és l'enredo. I després, com que nosaltres tenim una tendència, doncs justament en la línia aquesta de dir, bueno, parlem de coses que realment tinguin contundència, deixem passar les anècdotes i a base d'anècdotes s'acaba construint un relat que ens destrueix a tots.
Aviam, Miquel Samper i Màrius Carol. Miquel.
Sí. Quan la setmana passada la senyora...
Passa que he dit una cosa, perdona, Pablo Iglesias, per complementar-ho. Va arribar amb un casc ahir, amb una concentració de motos, després d'arribar en cotxe oficial.
I es fa la foto amb el cotxe darrere.
I per tant, la fotografia es fa. Es fotografia amb un casc de moto,
sí, l'he vist.
Amb el cotxe oficial darrere. Vull
dir, però la següent foto és amb el motero que es fa la foto.
Sí, sí,
que porta una caçadora que porta la creu de ferro de nazi.
Hòstia,
està a Twitter, això, eh? Jo ho he vist a Twitter.
Alabados a Dios. Endavant, Miquel Samper, perdó.
No, deia que quan la setmana passada la Cuca Gamarra va fer aquell desagradable comentari respecte als fets de Brasil i respecte al tuit del president Sánchez, aquí vam parlar que tots sabíem que ella sabia que era una fal·làcia i que era mentida. I ara passa exactament igual. Aquest senyor sap perfectament que el que està dient és una barbaritat, una carcúndia, com deia el Màrius, però calibra justament els efectes de la seva aparició mediàtica amb el que deia la Mònica, aconseguir un desequilibri informatiu. I avui tots estem parlant d'aquest tema. I el tema en si, ho deia ara la Teresa, és a dir, la llei general es va modificar en el seu moment, durant molts anys havia estat penalitzada certes conductes, doncs, abortives, que ara no ho estan, i l'única fórmula i l'única competència, i ara es deia per part de la ministra que escoltàvem, per poder tirar això enrere, és una modificació d'aquesta llei general. Ah. Mentre hi hagi aquesta, aquest senyor no pot pretendre que hi hagin protocols que pretenguin arribar a la consciència de les persones. Però què és això d'intentar arribar a remoure la consciència d'una persona perquè decideixi o perquè tingui més elements de decisió d'una cosa que ella ja ha decidit lliurement perquè la llei li permet? Per tant, si realment consideren que això s'ha de modificar, només tenen una opció, que és tenir una majoria absoluta que els hi permeti modificar una llei que, com deia ara la Teresa, està recorreguda al Tribunal Constitucional i que espero que el recurs no prosperi.
Tant de bo.
Màrius, vols dir alguna cosa?
No, només volia afegir que a mi el que em preocupa és que fins i tot Casado, en un moment donat, vull recordar que era el Parlament, va posar una línia vermella en Vox.
Sí.
Casado, que no és que sigui
un roig perillós,
el màxim de la moderació, de la responsabilitat i de la moderació, etcètera. I jo el que estic veient és que Núñez Feijó cada dia dona un pas enrere, dona un pas enrere, aquest home moderat. O sigui, tu no ets moderat per parlar baixet, per no utilitzar en el diccionari de sinònims paraules una mica més contundents que els altres. No. Escolta, al final la política és una cosa molt clara. És quin és el teu programa, cap on vas i qui poden ser els teus socis. I això no ens ho està explicant bé. I llavors jo veig que en aquests moments Vox li vol guanyar la mà i li està guanyant la mà. Per què? Pues perquè no s'atreveixen a dir-los el que són, que és la carcúndia, que dic jo.
Mira, Cuca Gamarra, que deia, el que he dit aquest matí, allò, violins i trompetes.
La libertad y el ejercicio de las libertades de las mujeres están plenamente garantizados y protegidos. ¿De acuerdo?
¿De acuerdo?
Bueno, será porque lo digo ella.
Pensaba que he fet la frase de la seva vida.
Bueno, ¿te ha quedado claro?
Bueno, perquè segurament tampoc com tu violins o no sabia com sortissin, però jo, sincerament...
Estan incòmodes. Aquesta frase és la resposta d'una persona incòmoda amb la manera d'actuar, de fer i de pronunciar-se d'un partit com Vox.
Avui, no recordo on, hi havia un article que explicava el sistema o la política de fitxatges que ha inaugurat el senyor Núñez Feijóo, no? Llavors jo crec que, efectivament...
És que els hi tornarà a saltar Borja Sémper d'un camp al cap de 5 minuts d'haver-lo refitxat.
Aquí anava. Si tu fas la política de Vox, o vols ocupar l'espai de Vox i fas els gestos semblants a Vox, jo, sincerament, el Borja Sémper em va deixar molt flipada, perquè, és dir, un senyor que marxa perquè el seu partit
era massa
o fa un pas enrere o al costat, no sé com ho va fer, perquè està a veda, i dius, ara tornes? Això, per tant, és un rentat de cara. És un voler dir, no, mira, nosaltres, i se n'anuncien, per lo vist, hi ha cua de gent que vol tornar, segons diuen ells, i tal i qual, però amb aquí sí coincideixo amb la Mònica, no ens deixem enlluernar per això, perquè la realitat és que ells no han sapigut avui plantar-li cara amb aquest senyor. I plantar-li cara al García Gallardo, perdoneu, si lo que segurament no s'atreveixen a plantar cara als que el manen, però amb aquest senyor no ha de ser difícil.
Home, res, si no s'aguanta ni... Si no s'aguanta per enlloc,
home. I per tant, per què l'aguanten? Que és el que ens hem de qüestionar. És dir, per què un partit com el Partit Popular a Castella i Lleó, que per cert, parlen de que han de governar les llistes més votades, sempre que siguin les seues, clar. Mm-hmm. Perquè quan són les dels altres, no. Mm. El senyor Mañueco la passada va ser president obviant sent la segona llista, va saltar la primera, que era la del PSOE. Però bueno, llavors, clar, quin missatge ens estan llançant de cara al futur? Dir, no, és que nosaltres farem un país nou d'aquí, de la mà de Vox.
Iglesias.
Yo insisto en la misma línea que vengo diciendo desde el principio. Han conseguido que nos pongamos a discutir de sus temas. Y eso es enormemente peligroso. Entonces yo creo que hay que señalar a los responsables... ¿Hola?
Sí, hola. Sí, escutem.
No sé si voy con un poco de... ¿Me
escucháis? Sí, vas una mica de delay.
Creo que quizá haya que señalar... Ok, decía que yo creo que ya es tiempo de señalar a los responsables que permiten que estos elementos se introduzcan en la agenda. Por una parte, creo que es impresentable que todavía haya quien trate de definir a Feijóo como un moderado que estaría muy incómodo por esto. El Partido Popular de Feijóo ha decidido gobernar en Castilla y León con Vox. Y esto es así, y tuvo oportunidad de hacerlo de otra forma. Y tienen clarísimo que para gobernar en el conjunto del Estado, gobernarán con Vox. Es decir, el Partido Popular es hoy la llave que permitiría la entrada de la extrema derecha al Consejo de Ministros. Al mismo tiempo, la estrategia de la derecha judicial, policial y mediática es una estrategia de ultraderecha y una estrategia paragolpista. Basta ver lo que han hecho o lo que están haciendo y siguen haciendo los miembros de la derecha judicial en el Consejo General del Poder Judicial o lo que vemos en los medios de comunicación de derecha y ultraderecha, que son además los que en última instancia deciden quién está al frente del Partido Popular. Y de nuevo, hay una agenda mediática que hace que en un día en el que se están articulando movilizaciones en defensa de la sanidad pública en buena parte del Estado, tengamos que discutir de la parida del motero sin moto que se hace selfies con el nazi de la Cruz de Hierro. Entonces creo que el problema de la ultraderecha es señalar a los que la alientan, a los que le dan espacio mediático. Cualquiera que siente en su mesa
a un sicario como Eduardo Inda es responsable del éxito de la ultraderecha en España. Y esto hay que decirlo así de claro. En este país hay ultraderecha porque ha habido una serie de intereses económicos y mediáticos muy claros frente a lo que representaba el independentismo catalán y frente a lo que representaba Podemos para defender las estructuras de poder utilizando a una ultraderecha que está parasitando y vampirizando cada vez más estructuras de poder en el Estado.
Mira, parlant de, ara que parlaves de la independència i tot plat, Miquel Samper, i canviem de tema, perquè agafaràs tu els serveis com a advocat de Lluís Puig, no?
Sí, per? De fet, ja els tinc des de desembre, des de principis de desembre.
Per?
Per res en especial. De totes maneres, jo avui no explicaré gaire perquè avui el Lluís Puig té una entrevista televisiva i, per tant, ja ho explicaré a ell. Jo, bàsicament, et diré l'element personal, que és que el conec des de fa molts anys, som de Terrassa els dos, conec molt la seva família, la seva senyora, i jo diria que més que res és un tema de proximitat amb el procediment i poca cosa més.
Val. Com ho veus tot plegat? Perquè, esclar, aquí em pots explicar una mica, perquè això serà molt important. Dia 31 de gener. El dia 31 de gener sabrem quina és la decisió que pren això que en diem el TJUE, que és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ja tenim una idea del que va dir l'advocat general, que normalment l'advocat general del tribunal del TJUE normalment ja obre bastant camí del que pot passar després. Val? Si anem amb la línia, tu creus que passarà el que diu l'advocat general o no, ara en aquests moments en notaria?
Normalment no és que sigui vinculant, perquè no ho és, però normalment quan l'advocat general diu una cosa se li té bastant en compte. De totes maneres, sí que haig de dir-te que jo he entrat amb el procediment a dintre de l'Estat, i per tant estic molt més centrat ara, per exemple, amb el recurs que ens acaba aquesta setmana contra la interlocutòria de processament de la setmana passada del jutge Llarena i de la que es va parlar molt en aquí.
Val. Per tant, ara parlarem d'això, però això significa que tu te n'encarregaràs del tema d'Espanya.
Si
ell arriba... Perquè, clar, aquí passa una cosa. És a dir, guia'm amb això. Què dirà el 31 de gener? El TJUE, si va en la línia de l'advocat general, què dirà? Si va en la línia de l'advocat general.
Si va en la línia, doncs l'extradició de Lluís Puig podria tirar endavant, probablement, clar.
Podria tirar endavant. Val. Bé, home, si està a Bèlgica, no.
Si està a Bèlgica, no, perquè ja se l'ha jutjat per això. A
per això? Per això, llavors, si està a Bèlgica, llavors es pot quedar a Bèlgica, per entendre'ls. Estant a Bèlgica, es pot quedar a Bèlgica.
Recordem que el conseller Puig, la interlocutòria de processament de l'any 18 ho era per dos delictes, desobediència i malversació de cabdal públic. La interlocutòria actual del dia 12 de gener és pels mateixos delictes. Per tant, no hi ha modificació delictiva. No hi és la mateixa, és exactament la mateixa efectes pràctics, no? Diferent del que ha passat, per exemple, amb el president Puigdemont, amb el que ha passat amb la resta, que, per exemple, ha desaparegut la sedició.
Ell continua igual.
Ell té exactament la mateixa postura. Per tant, no hi ha elements nous en relació al que se'l jutja a Bèlgica per l'ordre que es va demanar en el seu moment.
Val. I depèn del que digui després Luxemburg, el Tribunal de Drets Humans de Luxemburg, suposo que març, abril, maig, més o menys, llavors això pot canviar una cosa, pot canviar-ho o no pot canviar-ho, també, esclar.
Sí, esclar. Sí. Però insisteixo, sí, però... ara la diguem-ne...
L'Arena s'ha fotut tot plegat en un lío, tot plegat.
La partida ara més important és que les persones que estàs involucrades amb l'auto de processament de la setmana passada tenim 3 dies hàbils per recórrer-lo. I cadascú té els seus arguments per recórrer-lo. La interlocutòria de processament és aquella que delimita el marc de la pena pel qual després se't podrà jutjar. No és una condemna, ni molt menys. Però és el que delimita, l'altre dia ho explicava molt bé el Xavi Melero, és el que delimita l'espai de penes. Per tant, el que ha fet el jutge Llarena és anar als topes més alts per garantir-se el que ell probablement tingui com a jutge instructor en el cap. Una mica això va passar exactament igual quan va néixer tot amb la querella famosa del fiscal Maza, que recordeu que ell la va posar per rebel·lió, que era el més alt que hi havia dels delictes que pretenen, doncs, diguem, de salvaguardar la Constitució o l'ordre constitucional. No? Aquí ha passat el mateix. Ha anat ha agafat en quant a la malversació la regulació antiga en el seu supòsit superior i ha dit que entén que l'actual no ha de ser millor pels jutjats, en aquest cas, per aquest delicte.
Et sorprèn que Pablo Llarena hagi entrat gairebé fins a la cuina política en la seva interlocutòria l'altre dia, o no? Per entrar a opinar directament.
Bueno, sorprèn perquè, en teoria, un jutge doncs, no hauria de fer política, no? I és veritat que, per exemple, quan decideix no processar per desordres greus i diu que la sedició està del tot, doncs, no està en el Codi Penal, fa una menció, crec que vaig comptar 18-19 països, on explica, diguem-ne, la força amb la qual es protegeix l'ordre constitucional, no? I d'aquella manera està dient, doncs, no m'ha agradat la reforma que hi ha hagut al Codi Penal, no? Jo entenc, pel que vaig aprendre a la universitat, que els jutges han d'aplicar la norma, i la norma la poden interpretar, poden dir aquest precepte ha de ser així o així. El que no han de dir és la norma m'agrada o no m'agrada. Sí que m'ha sorprès. Sí,
el que passa és que no, jo crec que no és només Llarena. No, Marchena, per exemple, que és un altre jutge decisiu en aquest món, del que pensava en un primer moment, i això es veu en el llibre, en el darrer llibre del mort de l'Ola Garcia, es veu que Marchena s'ha posat molt de cul amb el govern davant dels canvis incorporats al Codi Penal. Vull dir que hi ha un moviment dins del Tribunal Suprem.
Però en descàrrec dels jutges, i no seria qui faci descàrrec dels jutges dels alts tribunals d'aquest país, eh?
No.
Al contrari. Vull dir, quan la política deixa de fer la seva feina i cedeix a la justícia la capacitat de resoldre el problema polític no resol que tenim en aquests moments, i això es demostrarà dijous a la manifestació de dijous davant de la cimera Macron-Pedro Sánchez, passen aquestes coses. És a dir, quan tu li dones als jutges
poder.
El poder de resoldre una qüestió política perquè ets un incapaç de seure't en una taula i negociar políticament un problema, i és més fàcil anar posant recursos al Constitucional, i és més fàcil que la Constitució, el Tribunal Constitucional resolgui el problema de l'Estatut, i és més fàcil dir, aquests són dolents, nosaltres som menys dolents, però entre tots no sé què, vas empoderant els jutges. De tal manera que hi ha un moment en què els jutges comencen a dir, ens esteu penjant el mort a nosaltres? Doncs ara veureu. I com que tots els jutges surten d'un sistema de selecció que té Espanya molt particular, en què les oposicions a judicatura estan centralitzades, estan pensades perquè uns quants fills i nebots i parents acabin fent carreres determinades i aconseguint els llocs, tens el resultat que tens. I en els alts tribunals ni t'ho explico. Per tant, que Llarenes Marchenes acabin fent política és perquè hi ha hagut partits polítics que els hi han cedit la possibilitat de fer política.
Aviam, Iglesias, Cunillera i Màrius. Pablo.
La politització de la judicatura és una realitat. Y creo que es algo evidente, que además se ha consolidado en torno al conflicto catalán. La judicatura para los temas realmente importantes siempre ha estado politizada y difícilmente podría ser de otra manera. O sea, yo creo que es difícil encontrar un mecanismo de selección del gobierno de los jueces preferible a que en última instancia pues sean los representantes de la soberanía popular los que puedan elegir. Pero es verdad que durante mucho tiempo hubo una apariencia de neutralidad o de al menos de juridicidad, es decir, de apoyarse en el derecho a la hora de tomar cualquier decisión. Creo que en los últimos años es muy evidente que la judicatura es un actor político y que además algunos jueces no se privan de llevar a cabo manifestaciones políticas, algunas escandalosas y abiertamente antidemocráticas, con notable impunidad. La semana pasada sabíamos que el juez Concepción, el presidente del Tribunal Superior de Castilla y León, alias Conchito el Facha, famoso por haber dicho que el gobierno era ilegítimo por tener un vicepresidente comunista y que decía que los comunistas son igual que los nazis, se ha librado siquiera de una sanción simbólica por parte del órgano de gobierno de los jueces. A partir de aquí creo que hay que mirar la realidad con frialdad y asumir que en nuestra sociedad y en nuestro sistema político
la derecha judicial es un actor político mucho más importante que la dirección política del Partido Popular o de Vox, y a partir de ahí actuar en consecuencia. Creo que esto, además, para cualquier abogado con un poco de experiencia, es una evidencia.
Teresa Cunillera i Màrius Carol. Teresa.
Mira, jo crec que generalitzar sempre és dolent, perquè és dir, els matisos són el que donen la veritat, o donen la visió més real de lo que és una societat. I és veritat que en un moment determinat la política va fer renúncia de la seva obligació.
Absolutament.
Però no es pot posar tothom al mateix calaix, perquè igual que va haver un govern del Partit Popular que en el seu moment va, possiblement perquè estàvem veient el futbol o llegint el Marca, va delegar la responsabilitat en uns altres, pensant que així no li calia donar la cara, jo crec que no es pot dir el mateix del govern actual, que li parteixen la cara justament per fer el contrari. I jo crec que, justament perquè passa això, jo crec que la política en aquest cas sí que ha fet bastant la seva feina. I ha canviat, ha canviat amb un cost polític considerable, ha canviat, ha fet reformes de Codi Penal, ha fet gestos...
Estem d'acord que no es resol el problema polític de fons. Bueno, cap alguna cosa dijous hi ha una manifestació, per això. Perquè no s'ha resolt el problema polític de fons.
Però, Mònica, si venim d'una situació... És dir, si venim d'una situació que ha anat va anar incrementant-se, és dir, el que deia abans de les anècdotes, no? El que va començar sent, bueno, pues, pobres, bueno, va, tal i qual, vam acabar malament. Vam acabar amb un conflicte, etcètera, etcètera. Per tant, no podem demanar que en 3-4 dies, 3-4 anys, això es resolgui. El que s'ha de valorar és la voluntat, les ganes, de justament, d'entrada, abordar el problema. Que això no passava. D'entrada, abordar el problema, perquè si tu l'abordes, i després una cosa que a mi m'agrada insistir...
Però el problema es diu autodeterminació i amnistia, el problema es diu així,
d'entrada hi ha un problema...
No es diu reforma del codi penal perquè hi hagi interpretacions del Llarena dient malversació...
El problema del diàleg, Mònica, és aquest, que diàleg no és només parlar, també és escoltar.
Sí.
I llavors, tu, és dir, quan tu vens d'una crisi, perquè s'ha de reconèixer que vam entrar en una crisi molt, molt potent, tu no ho pots, arreglar en 2-3 dies. Tu has de fer una... Primer, establir la capacitat d'escoltar-te. I quan t'escoltes no vol dir que t'hagi de donar la raó ni que tu me l'hagis de donar a mi. Simplement s'ha de fer un procés. I jo crec que no fer una anàlisi, a veure, una mica més fred de tot el que ha anat canviant els darrers anys, doncs també seria una certa manera injust. Què passa? Que els jutges, efectivament, alguns jutges, perquè també...
Alguns jutges dels alts tribunals.
Clar, és que dir...
No estem parlant dels jutges.
Als alts tribunals també hi ha jutges que segurament pensen d'una altra manera, no ho sé.
N'arriben pocs, els alts tribunals.
Però clar, què passa? És el que estàvem parlant.
I estan sols.
És el que diu sempre el Pablo, que surt als mitjans de comunicació, doncs aquests d'abast multitudinari, per dir-ho d'alguna manera, pues aquells que col·laboren en la missió o en la línia que els hi convé, no? Per tant, jo crec que amb això també s'ha de tenir una mica de visió més ampla, sí. Perquè és que si no, no avançarem mai. No avançarem mai. I...
Però el que no pot ser és que hagi passat tot el que ha passat en aquests darrers 10 anys i estem d'acord que ara, amb el problema damunt la taula, el govern espanyol de Pedro Sánchez ha optat per la seva estratègia d'intentar els que ells diuen pacificar, en diuen, no?, el territori.
Desinflamar.
I decidir que s'ha acabat el procés. No. Decidir-ho ells.
No, ho va dir... Primera, abans se va dir qui, eh?
Eh?
Sí. Abans se va dir qui, això va de Sánchez a Sánchez, eh?
Bueno, mira, parlant de Sánchez a Sánchez, i tira perquè me toca. Atenció, perquè es veu que recital... de Díaz Ayuso, aquest matí... No, amb un tema únic, que és...
Catalunya.
No, a Port Sánchez.
Clar.
Hola, què tal, com estàs, Armenteres?
Hola, Basté, bon dia.
Què?
27 minuts de conferència d'Isabel Díaz Ayuso a l'Esmorzar del Mundo. Ara estan amb preguntes. Dels 27 minuts, 24 els ha destinat a parlar de Pedro Sánchez. Per què? Perquè és el principal problema de Madrid. I diu que això, qui no ho vulgui veure,
perquè
ergo tots els seus...
s'ha convertit en el cap de l'oposició, no us equivoqueu. El problema no és Madrid, el problema el tenen a casa. El problema es diu Feijó.
Total, Màrius, que qui no ho vulgui veure, ergo tots els seus votants i tots els votants socialistes són tontos.
La minoria que votó a Sánchez no lo votó para nada de esto. Han mentido a sus votantes y están traicionando a España. Si no queremos verlo, no será porque no lo estén mostrando descaradamente. Si los españoles no despiertan y caen en la cuenta de lo que están haciéndoles, varias generaciones pagarán el precio de esa ceguera. Si la sociedad española no ve lo que está pasando, es que somos tontos.
I després, moltes gràcies. De fet, a Sánchez, el PP sempre diu que no insulta mai a Pedro Sánchez, a Ayuso li ha dit autoritario, torpe, necio, engañabobos, carcoma del orden constitucional, entre d'altres.
Paquita la de Madrid. Paquita la de Madrid. És com la Paquita del barri.
Engañabobos no és un insult a Sánchez, és insult als que voten a Sánchez.
Correcte. Engañabobos. Moment, per Iglesias, que ens hem agradat alguna cosa. Pablo.
Bueno, creo que Díaz Ayuso, que la semana pasada introducía un significante, no sé si se le ocurrió a ella o a Miguel Ángel Rodríguez, de que te vote chapote, juega a la provocación como elemento fundamental de su estrategia política. En el caso, además, de Díaz Ayuso, no hay, digamos, matices con respecto a Vox. Sería la candidata ideal de Vox. Sería mucho mejor candidata Ayuso que Abascal, porque tiene mucho más interiorizado el estilo de provocación de la ultraderecha. Es decir, dicen barbaridades que nos siguen escandalizando. Y yo creo que ya tenemos que dejar el modo estar escandalizados ante las barbaridades que dice esta gente y asumir que el Partido Popular, en el que manda mucho más el estilo de Ayuso que lo que quiso en un momento determinado defenderse como el estilo de Feijóo, es una amenaza para la democracia. El otro día en El País hacían un editorial que tenía algunos párrafos muy lúcidos hablando de democracias frágiles, de democracias débiles, en el que reconocían que la extrema derecha es una amenaza para la democracia en América Latina, en Estados Unidos, y citaban también Europa hablando del intento de golpe de Estado en Alemania. En nuestro país estamos viendo también desde hace varios años que hay sectores políticos y sectores económicos y mediáticos que alentaron deslegitimar al gobierno y que fueron capaces de utilizar una pandemia para hacer que cayera un gobierno. En ese contexto, lo que está haciendo Ayuso es decir, básicamente, si nosotros ganamos las elecciones, seguiremos aquí. Pero en el momento en el que las perdamos, diremos que ha habido fraude electoral, diremos que un gobierno con los de Podemos y con los independentistas es un gobierno ilegítimo y alentaremos lo que haga falta para que esto siga siendo el cortijo nuestro que nunca debió de dejar de ser nuestro.
No, és que jo crec que el plantejament que s'hauria de fer la dreta espanyola és qui el representa, si el Núñez Feijóo amb l'aparença de moderació o la senyora Díaz Ayuso, perquè jo coincideixo amb el Pablo que és la millor candidata que Vox podia posar al Partit Popular. I per tant, és dir, els espais també queden reduïts i si no hi ha ningú dins del seu partit que li pugui dir, escolti, això no va d'això, doncs el millor és que justament estem fent l'anàlisi incorrecta, que el millor l'autèntica líder del Partit Popular és Isabel Díaz Ayuso i no el senyor Núñez Feijóo.
Són les 10:42 minuts. Mira, Pere Maria, què?
Quin mal rotllo, eh?
Sí, noi.
Sí, va, mira que hem començat contents.
Armentera, saps dir alguna cosa més o què?
No, encara està responent preguntes. Per cert, ha dit que espera la repetició de les eleccions perquè ella no pot governar amb llibertat perquè no té majoria absoluta i perquè Vox li acaba de tombar els pressupostos i Madrid va amb pressupostos prorrogats.
Però
en tot cas, no pot governar amb llibertat.
Segons el seu líder, ha de governar la llista més votada, per tant, és ella. Ella és la que té la responsabilitat i, per cert, quan parla de minoria del Partit Socialista, s'equivoca. A les generals va guanyar el Partit Socialista. La minoria són ells, eh?
Pere Maria.
Vamos, Pere. Estranya, aquesta va ser Maria. Hem començat amb el Barça i amb aquella alegria. El tema... Bueno, ara tornen, els pàjaros al Barça. Amb l'aigua calenta, l'estafa al WhatsApp, Vox i l'avortament, Lluís Puig i Miquel Samper... Havíem parlat també del cuento de la casada, eh? En Mario Escarol avui...
El cuento de la casada, no, el cuento de la criada.
La criada. Sí, sí. No, aquest és un altre cuento.
El cuento de la casada.
Bueno, és un altre cuento, eh?
Sí, sí, el
cuento
de la casada.
Podríem fer una llista...
Que vincular casada con criada és un fallido muy interesante.
Ai,
el cervell. La passada.
Aquest lapsus.
Jo sóc solter, eh? Vull dir que aquí anem buscant les pessigolles que no les trobareu. Aviam, Màrius. Què? Jo crec que el Màrius no l'he vist a baix esmorzant, i no l'hem vist, però crec que ha esmorzat fort perquè ha vingut potent en general, eh? Segurament és el bon joc del Barça que li ha donat aquest tremp extra. Ell ja té un tremp a les tertúlies, però avui mira que venia del món del descregut. Els que estàvem mancats de fe, ahir vam caure del cavall. Ara, amb Vox...
Camí de Damasc.
Sí.
fet per arrodonir
Barça, eh? En Vox els ha dit la Carcúndia i, bueno, i també s'ha quedat a gust amb l'amic Feijó, que cada setmana li fot un guantasso, i podríem posar més exemples, eh? El Pablo ens ha advertit que l'ultradreta ha aconseguit definir les escaletes de ràdio i televisió i li ha dit sicario mediàtico a l'Eduardo Inda, que jo diria que no és el primer cop que li cau aquest adjectiu. Mònica Terribas, si se la troben pel carrer o tenen el seu telèfon o el seu correu electrònic o manera de contactar-hi, sisplau, truquin-la i felicitin-la.
Què dius?
Panys. Sí, és el seu aniversari, no? No, què vols, que l'hem truqui?
No,
si ho fot a l'Estela 150
molt,
per putejar, doncs sí. Felicitin a Mònica Maria Terribas, que avui fa anys, no els direm per discreció.
Vagila que al mig d'aquestes felicitacions per WhatsApp pot venir aquí un hacker. I
exacte, un podria ser un de llances. Felicitem també Àngel Llàcer, que també s'ha dit que feia anys avui. És una xica de calle. De acuerdo? T'ha quedat claro? Això ho has dit abans, en referència a l'Ayuso, eh? Però has parlat una mica de calle. I ho sento, Mònica, però t'haig de restar 2 punts. A les 9 i 14... Mira, Mònica, és que no comet gairebé mai cap error.
Què hi fet?
Has dit tocar fusta.
És tocar ferro.
Molt bé. Acabes de recuperar 2 punts i te'n donc 3 extra.
Ho sé, ho sé, ho sé.
La Meritxell ja té aigua calenta.
Per això els catalans ens enrampem més. Toques fusta, no tens cap problema.
Ara entenem, tot el que ens passa.
No toquem ferro.
Que toquem el que no s'ha de tocar.
No toquem ferro.
La Meritxell ja té aigua calenta, gràcies al Sergi Embudio, que pràcticament ha anat allà amb el mono aquell de posar-li l'aigua. Se'n va assabentar la senyora per la ràdio, no per els senyors de la
llum.
Ara li falta la calefacció. Bueno, tampoc ens precipitem i anem amb presses. Ara que ve aquesta onada de fred, és un molt moment d'engegar el trastoquet aerotèrmic. Escolti'm, fotint un radiador d'oli o una de butano i ja està, tu. Alerta amb les estafes Embudio, vigileu amb el WhatsApp, poseu la doble autenticació. Ha aparegut la germana de l'Embudio, també. Vigilin si truquen del banc per estafar-lo, que en realitat és que pot ser un senyor fals, o pot ser el mateix banc, recordem les preferents i tot això, que no estaven pas mal organitzats. El Bruno Pérez Juncas, el senyor pèrit informàtic. Si alguna cosa ens sona raro, verifiquem que la informació sigui certa, encara que truqui el Sant Pare. I llavors hem descobert el mètode Conillera per salvar les estafes, que és tenir mala llet, diguem-ne, o que truquin diran. Ella estava dinant tranquil·la, diu, m'estorben, vaig a trucar al seu geni, pum, i va aconseguir descobrir que era una estafa. El Samper s'ha posat en modo letrado, o sigui, ja no en teníem prou amb el letrado dels dimecres, que és el Melero, que ara tenim el letrado dels dilluns, expert en el tema de la qüestió del Lluís Puig, veurem si ens dona alegries o què ens dona amb això. Acabo amb Juanjo Maria, bueno, Juanjo Maria, clar, ja és Joan Josep Maria, són 3 noms ja. Juanjo Maria Pallàs, i els del Barça, que ara ven aquí, la seva frase d'abans ha estat: ahir el Barça va modernitzar el seu propi estil, és a dir, el va verticalitzar.
Última hora, en problema internacional, a Itàlia, els carabiners han detingut el Capo di Capi de la Cosa Nostra, la màfia siciliana. Bueno, el Capo di Capi m'encanta, eh? Sí. És Capo di Capi, o sigui, estamos hablando ya de... Bueno, és el déu de la màfia. Que es diu Matteo Messina Denaro. No té nom de... Té nom d'entrenador com a Messina. Matteo Messina Denaro té 60 anys, només. Era el criminal més buscat d'Itàlia. Era pròfug des de feia 30 anys. És a dir, als 30 anys estava parlant de que era un dels capos, eh?
Jo l'han agafat a Itàlia.
Com l'han agafat? Bueno, no en tinc ni idea. No, ara no.
Si l'han detingut a Itàlia,
jo crec que l'han agafat per WhatsApp.
I el Manuel Valls també té...
Exacte, li han enviat un missatge.
Perdona. Manuel Valls també està... Té una, hi ha una informació, crec que és a Liberació, no? Sí. Que ha sortit... O Le Figaro, que parla d'un cas que estaria relacionat amb una presumpta corrupció en relació a una empresa congolesa de petroli i el finançament de la campanya a les presidencials del 2017, em sembla.
Sí, 2017. Correcte, del 2017. Sí, oi? Sí. Sí, a través d'Orion Oil, sí, una empresa fantasma del Congo, diu el Liberation. Sembla que no només seria Manuel Valls, sinó també a persones pròximes que s'haurien fet passar per ell per acostar-se al president d'aquesta companyia. Valls diu que això és mentida, però la policia francesa diu que té proves que certifiquen els fets, com ara uns àudios de Bata, que és el president d'Orion Oil, en què afirma que Manuel Valls guanyarà perquè el finançarà, cosa que no va passar, però ja Benoit Hamon en manera clara, i sembla que aquestes... Bueno, Liberació explica que el cas d'Orion Oil la remunta l'any 2012, quan la gendarmeria francesa va detenir Bata a París perquè tenia molts diners, molts en caix, en efectiu. Bueno, veurem cap on va això.
Veurem com
va. Manuel Valls. Moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve. Teresa Conillera, Màrius Carol, Mònica Terribas, Miquel
Sant. Mani dijous, recordem-ho.
Mani dijous a les 9 del matí.
Teletreball de 9 a 10 a les columnes de Puig i Cadafalch.
Moltes gràcies, Pablo Iglesias. Fins la setmana que ve. Gràcies.
Que vagi
gràcies.
Bé.
Gràcies.
Adéu.
Adéu, Pere Maria.
Adéu.
Fins ara, d'aquí uns moments, parlem de futbol aquí al Món Arracó. Vinga, va.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a banksabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Amb quants estímuls ens creuem a diari que ens passen desapercebuts? Es perden darrere nostra, per sempre. Però de sobte, n'hi ha un que dura el temps. I en només 7 segons, res ja no torna a ser igual. Cupra Formentor per 280 euros al mes amb MyRenting. Entrada 7.112 euros. Informa-te'n a cupraofficial.es.
Andorra, Segona Guerra Mundial. Una família de jueus fuig dels nazis mentre una dona lluita per salvar el fill que du a dins. El fred que crema. Nominada al Gaudí a millor pel·lícula. Amb Greta Fernández i Roger Casamajor. 20 de gener als cinemes.
Noves tarifes elèctriques, franges horàries, hores punta.
Ara, a Bonpreu Esclat Energia tenim la solució. T'oferim els plans que necessites amb els millors preus i el millor servei. Bonpreu Esclat Energia. Energia 100% verda. Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya.
L'enciam de la burgeria compta com menjar verdura. Compleix també el propòsit d'estalviar amb Verti i contracta l'assegurança de la teva llar des de 78 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Había una vez un pibe en Rosario que creyó que merecía ser campeón del mundo y frotó una lámpara y la lámpara le dijo: salí vos porque el genio sos vos. Y salió el genio.
Perquè la ràdio és així.
9 minuts i les 11.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Joan Jopallàs torna. Hola, Miguel Rico.
Bon dia.
Hola, Segurola, bon dia.
Bon dia.
Què és Segurola? El millor partit del Barça d'aquesta temporada i un Madrid que col·loca molts interrogants amb el tema de jugadors de l'edat, del postmundial, etcètera, etcètera. Què et va semblar?
Bueno, yo creo que la afición del Barça, el barcelonismo en general, debería estar bastante más satisfecho del partidazo que hizo el Barça, el mejor de la era Xavi y sí, el primero que traslada de la teoría a la práctica todo aquello que el entrenador predica, que el club predica, que el mismo Laporta dijo se había ganado con estilo, con el estilo que nosotros queremos. Bueno, hay que decir que esto, primero por lo que respecta al Barça, esto es muy importante porque le da autoestima al equipo, le da crédito a Xavi y le da respiro al club. Con respecto al Madrid, yo creo que no hay que hacer grandes pronósticos porque meses de enero como estos ha tenido tantos, ya ha acabado ganando Copas de Europa y Liga, que me parece que es inútil hacer este tipo de valoraciones con el Madrid. Que está mal, sí, que jugó muy, que da síntomas de fatiga también, que algunos de sus jugadores parecen viejos, sí, pero el año pasado y hace dos años también, y ganaron la Liga y la Copa de Europa. O sea, Modric, ¿cuándo empieza a ser viejo? ¿Con 36, con 37 o con 50 años? Yo creo que el Madrid tiene un problema. Por ejemplo, un problema es vender a Casemiro y venderlo muy bien por 80 millones, pero no tener nada que se parezca a Casemiro, que ha sido un jugador infravalorado y muy importante. De hecho, lo está haciendo para el Manchester United. En cualquier caso, a mí me parece que la narrativa de este partido no pasa por el Real Madrid de ninguna manera. Tiene problemas, pero está en las tres grandes competiciones y sabemos que es un superviviente. Para mí, el relato de este partido pasa por el Barça desmintiendo la teoría del pragmatismo que se había impuesto en las últimas semanas. No importa que juguemos mal, pero ganamos, porque el Barça es otra cosa. No, el Barça se lleva muy mal con el pragmatismo, necesita jugar bien y necesita ganar. La mejor manera de ser pragmático en el Barça es jugar como ayer. Por primera vez me pareció que el Barça emitió todas las señales para que el equipo, para que la gente del Barça, para que el club, para que los aficionados, para que los propios jugadores estén verdaderamente satisfechos y viendo qué línea hay que mantener. Todo eso, yo creo que con el valor añadido del partidazo de todos los jóvenes, con Gavi a la cabeza, pero yo creo que fue un momento de coronación para Araujo, para Balde, para Pedri y para Gavi, que por decirlo de otra manera, la cantera, la base que ha llegado a este equipo en circunstancias más difíciles es sobre la que se tiene que construir el futuro d'aquest equip.
Efectivament, i després en parlarem, bueno, en parlarem d'aquí uns moments, perquè també és avui Joan Laporta ha estat aquest matí aquí al Món a RAC1 i es confirmen els pitjors presagis amb un tema que és el tema de les aviam, pitjors presagis, hòstia, tampoc seríem catastrofistes ara aquí. Els pitjors presagis respecte al que jo m'imaginava que passava amb el tema Gavi, i no només Gavi, sinó que també hem de col·locar aquí Araujo i segurament també hem de col·locar Balde, que és que no estan inscrits al primer equip perquè la Lliga no els hi dona aquest marge, i per tant seran inscrits, si tot va bé, a final de temporada. I em diràs, sí, ja ho sé que no passarà, però si no poguessin ser inscrits, perquè recordeu com està la guerra entre la Lliga i el Barça, què passaria? I ho dic ara. Si no s'inscriuen com a jugadors al primer equip, poden quedar lliures. I la guerra aquesta no passarà. Estic convençut que no passarà, entre altres coses, perquè, com ha dit el Laporta, perquè a més se li ha entès tot, sense dir-ho clar, ha dit, és que el barcelonisme de tots ells ha parlat d'Ivan de la Penya, el representant. De què coi parles tu de l'Ivan de la Penya normalment, el president del Barça? Per què treu el nom d'Ivan de la Penya? Doncs perquè aquí, i perdó que ho digui així, hi ha aquest tema de la Lliga, de les palanques, del CVC, i tot va amb una mena de mandonguilla. I ja, Gavi juga amb el 30, Araujo juga amb el 4, però no està inscrit, Balde encara no ha estat renovat, diu que està, que vol, que ja està a prop i tal, però tot això, és a dir, això que ara parlava, que és tan evident el Santi Segurola, que és que ahir és el cop de puny de la Masia, és a dir, retornar una mica en aquella època que van pujar els que van pujar a les èpoques de Guardiola, doncs això, que no sigui esborrat ara per un tema de conflicte econòmic d'interessos amb la Lliga per part del Barça.
Doncs és que és la prioritat del Barça, per això el club i l'entrenador tenen claríssim que no es poden portar reforços a l'hivern, tenen claríssim que no es poden portar reforços a l'estiu i que primer han d'enllestir tot el que tenen a casa. I és que, efectivament, amb la diguéssim, resurrecció de l'equip, els elements principals de la resurrecció són els joves i aquestes, diguéssim, vaques sagrades, que jo avui diria que són el Ter Stegen, que torna a estar en un nivell màxim, Busquets, que ahir va jugar extraordinàriament bé, i Lewandowski, que exactament igual que va fer Ter Stegen, es va limitar a complir amb la seva obligació. Una que en té, una que enxufa. Ter Stegen, una que arriba, una que atura. Jo voldria destacar el partit coral del Barça, que coincideixo plenament amb el Santi, que quan jugue bé és quan el reconeixes, i que aquesta cosa de la pissarra tan absurda del 1-4-3-3, quan estàs al camp el dibuix es difumine, i ahir, per exemple, jo que sóc d'aquesta teoria de que si tu jugues en 4 al mig del camp no deixes de ser el Barça, el Barça va jugar sense extrem esquerrà, per dir-ho així, però va a jugar amb l'espai de l'extrem esquerrà, que el va utilitzar meravellosament el Gavi arribant, i fent una cosa bastant important que no, crec que no s'ha dit prou. Gavi és dretà. I ahir va fer...